Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
D'aquí una estona, a les 10, s'ha de presentar oficialment a París l'informe PISA, però malauradament ja sabem que no en podem esperar res de bo, que indica que el nostre sistema educatiu falla. La setmana passada ja es va filtrar una part d'aquest informe que fa cada 3 anys l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, diu que els alumnes catalans de 15 anys tenen un coneixement científic inferior als de la mitjana dels països de la OCDE, que són, per entendre'ns, aproximadament els del primer món. Catalunya ocupa el número 27 d'una llista de 57 països. N'hi ha els 30 de l'OCDE i 27 d'associats. Finlàndia torna a ser la que treu les millors notes. Els podríem copiar una miqueta? O va d'això exactament la solució? Com ho podem arreglar? Això és de l'educació i ho hem parlat moltes vegades, afecta pares, afecta, per descomptar, l'administració, que d'entrada ha de garantir les inversions necessàries. Afecta els alumnes. No hauríem de perdre de vista que els alumnes s'han d'esforçar. És a dir, que estudiar, millorar, progressar demana esforç. I que a vegades es perd això una miqueta de vista. Avui, tot i que els vostres punts de vista en tots els camps seran benvinguts, ho hem volgut centrar en els professors. Per això hem convidat 4 directors d'escola, aviam si ens ajuden. A Lleida, Josep Maria Forner, que és director de l'Institut d'Educació Secundària Màrius Torres. Senyor Forner, bon dia.
Bon dia.
A Girona, Vicenç Rigau, que és director de l'Escola Prats de la Carrera de Palafrugell. Bon dia, senyor Rigau.
Bon dia.
És una privada concertada, m'imagino.
Exactament.
Aquí a l'estudi, Manel Requena, que és director del Col·legi Mare de Déu de la Serra de Montblanc. Bon dia, senyor Requena.
Bon dia.
També és una privada concertada.
També és una privada concertada.
I Xavier Malgarejo, que és director del Col·legi Pare Claret de Barcelona. És psicòleg, però també és doctor en pedagogia i, concretament, ha estudiat tant el cas de Finlàndia que fa 2 anys va obtenir el doctorat cum laude per una tesi sobre el sistema educatiu de Finlàndia, en què va invertir-hi 3 anys de feina d'investigació. Bon dia, senyor Melgarejo.
Bon dia. 13, no 3.
13 anys. 13 anys. Senyor Melgarejo, aviam, si fos tan fàcil, doncs tots copiaríem el sistema de Finlàndia i llestos. Com s'ho fan? Quin és el secret?
Bueno, hi ha moltes variables, així és que no és una única cosa. Hi ha, per començar, que l'Estat i el país no té res a veure amb nosaltres i ells, no? Hi ha moltíssimes variables culturals, històriques, socials,
com fiscals, a mínim, no?
Fiscals, perquè ells paguen molts més impostos que nosaltres.
Potser gairebé el doble, no?
Pràcticament, i tothom. És a dir, aquí això és una altra cosa, és a dir, és la gent paga perquè creu que ho ha de fer, amb un sentit de responsabilitat molt luterana, en aquest sentit. Jo diria que si hagués de seleccionar, avui parlem de professorat concretament, una de les que crec que pot ser, són més significatives, especialment quan el compares amb altres països semblants, com poden ser Noruega, Suècia, Dinamarca, que són països del mateix entorn nòrdic en aquest sentit, perquè si compares amb Catalunya són molt diferents, el que destaca moltíssim és la formació del professorat, tant de primària com de secundària. És una formació extraordinàriament exigent. No tothom pot ser mestre. Ells creuen que qui ha de ser professor, per exemple, a primària, ha de ser el millor de tots el país.
Sí, la nota de tall de selectivitat, si és que va així, és molt alta.
No és la nota de tall de la selectivitat. Allà tenen una revàlida bestial. Al final del que seria el batxillerat, són molt exigents amb l'alumnat. Aleshores, cada facultat posa proves de selecció. Per 90 places, per exemple, de mestres a Helsinki es presenten 1.000 o 1.200 persones i, clar, evidentment, la nota de tall puja a més d'un 9.
Però que està molt ben pagat o té molt prestigi?
No, no està. Els professors aquí són més o menys, cobrem més o menys el mateix que allà. El que tenen és un prestigi precisament per la qualitat que tenen la gent que està formada allà.
I la carrera és molt difícil?
La carrera és molt difícil. Jo us diria que és una de les més difícils del país. Per començar, la selecció és terrible. A part de la nota, després hi ha una selecció d'entrada amb entrevistes, amb proves, i si tu no les passes no ets mestre, ni de primària ni de secundària.
I en el global de tot el sistema d'ensenyament de Finlàndia, aquesta fortíssima preparació dels mestres i aquesta fortíssima exigència, quina part creu que ocupa per explicar l'èxit?
Pues ha de ser molt gran per una raó que jo ara els hi comentaré. Si comparen amb nosaltres, poqueta cosa podem dir, no? Perquè hi ha moltes variables diferents. Sí. Però quan vostès comparen, per exemple, amb els països nòrdics, que són els països que potser més poden donar informació, totes les dades econòmiques, d'inversió social, d'inversió en educació, haurien d'estar invertides en els resultats, totes. Perquè els països com Noruega, Dinamarca o Suècia estan invertint en tot molt més que Finlàndia. i malgrat això, doncs els finlandesos passen per davant a tots ells. I el que diferencia bàsicament el seu sistema dels altres és aquest fet. I fins i tot hi ha una dada molt clara, que és a Finlàndia hi ha una minoria sueca molt important, que és un, bueno, important, un 6%. Ells tenen el sistema educatiu tot en suec. Els mestres també són seleccionats d'aquesta manera que els hi dic, i formats. Doncs bé, els alumnes de parla sueca a Finlàndia tenen un resultat molt per sobre
dels
de Suècia, no de Suècia Central. Sí. Sí. I aquests de Suècia Central reben tots molts més diners amb inversions d'educació, amb tot.
Aviam, senyor Requena, per exemple, per la part que li toca, és el director del col·legi de Montblanc, que dèiem, la formació del professorat hauria de millorar perquè els nostres estudiants traguessin els millors resultats quan se'ls avalua?
Jo crec que podria millorar, però que no és suficient el fet de canviar el sistema d'estudis dels professors. Jo fins i tot diferenciaria entre el que són els mestres i els llicenciats de secundària. I sobretot perquè jo crec que una bona part del llicenciat no decideix en el primer moment que vol educar, que vol ensenyar a nens i nenes del nostre país, sinó que moltes vegades és l'últim recurs. O sigui, fan els seus estudis i després, ara potser em dedicaré a l'educació perquè hi ha unes oposicions, perquè puc ser funcionari, i de vegades això complica una miqueta el seu dia a dia. Jo el que crec és que s'hauria de canviar el sistema educatiu a nivell universitari i que tothom que vol ser mestre o vol ser professor de secundària hauria de tenir uns estudis que fossin similars i que tan exigents com es vulgui, igual que s'està parlant en aquest moment a Finlàndia, però que sobretot, fins i tot els que després han de fer la secundària obligatòria, que tinguin una part que sigui comuna amb els mestres, de pedagogia, de com ensenyar, perquè moltes vegades podem ser molta matèria, podem ser especialistes en la nostra matèria, però a vegades el que ens falta és la capacitat de saber-ho expressar i explicar als alumnes.
Aquest matí he vist, per exemple, l'Avui, que el Departament d'Educació es planteja afegir un any de pràctiques a la formació dels mestres i que el 2009 s'implantaran els nous estudis de magisteri que ja duraran 4 anys. Senyor Forner, Lleida, seria el camí correcte? Ajudaria?
Bé, la formació, com acabeu de dir, doncs segur que ajudaria i segur que milloraria doncs una mica l'estat dels resultats que poguéssim obtenir en valoracions com les que heu comentat. Si em permets, abans d'entrar una mica més en el tema de la formació, dir doncs que és veritat doncs que estem Catalunya en una posició doncs relativament baixa en relació als índexs dels que estan al capdavant. El que passa és que tampoc no ens hem de desmoralitzar, perquè a vegades aquests indicadors doncs són distàncies molt petites i tampoc no són tan significatives com poden representar a segons certs titulars, no? Per tant, jo diria que, bueno, tenim molt camp per millorar, hem de millorar molt, però no estem tan malament com ens podem imaginar. D'altra banda, perdó, sí. Em sembla molt important el tema de la formació, podria ser interessant doncs ampliar camps, diguéssim, cursos previs per fer, diguéssim, formació específica, pedagògica. El que passa és que aquest tipus de realitats, com l'educació, són realitats molt complexes, que reduir-les a una única causa em sembla un error. És a dir, pensar que l'únic problema que tenim és el de la formació al professorat, crec que seria molt equivocat. Uh-huh. El professorat, tenim un bon professorat a Catalunya, tenim un professorat molt competent, seriós, que treballa amb ganes. El que passa és que es poden millorar les coses.
D'acord.
Digues.
Volia donar la veu abans que el butlletí de notícies ens talli un moment a Rigau, a Girona, perquè ens situés també sobre el seu punt de vista.
Sí, a veure, plenament, de fet, coincidiria amb els companys que han comentat fins ara, sobretot amb el senyor Melgarejo. Estic d'acord en que la formació del professorat és una base important en la millora del sistema educatiu. És un dèficit no pas només d'un aspecte, sinó que són molts aspectes els que intervenen i que fan doncs que hi hagi mancances en diferents àmbits. L'informe PISA posa de manifest un dels aspectes, és un indicador i com a tal doncs s'ha de tenir en compte en aquest esquema, però que són moltes altres qüestions les que hi intervenen. És impossible que des de la LOCSE, des de l'any 90, en què es va estructurar el sistema educatiu que tenim avui en dia, encara no s'hagi definit un perfil de professorat que ha d'impartir els estudis d'educació secundària obligatòria, que és bàsicament on tenim les dificultats més importants del nostre sistema educatiu.
Per això he començat dient que aquest problema dels nostres resultats o dels resultats dels nostres estudiants és derivada conseqüència de l'actitud o de la disponibilitat que mostri l'administració i els pares i els alumnes. Avui però ens volem centrar molt especialment en els professors, i és per això que estem posant més l'accent. Ara continuarem perquè són les 10 i hem de parar un moment per les notícies. Després Piti Espanyol amb els vostres tresors de la televisió, i passarem en el Baix Cost per la Casa Blanca, i després tindrem ocasió d'interessar-nos per què demanen els nens i les nenes als Reis.
T'ho donem tot. Informació, entreteniment, esports, humor, tertúlies, participació, música. Catalunya Ràdio. No hi ha color.
Les 10 i 9 som a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio Barcelona, però també als estudis de Lleida i Girona, amb quatre directors d'instituts o d'escoles parlant sobre la responsabilitat, el paper dels mestres en la necessitat de millorar els resultats dels nostres estudiants. I hem explicat que l'administració té les seves responsabilitats, els pares, els alumnes, no cal dir-ho. Avui ens estem focalitzant molt especialment en la responsabilitat dels mestres. No cal que esperin directament les meves preguntes, vull dir que m'agradaria que això tingués una forma de tertúlia, si vostès ho desitgen, però, i per això els adreço ràpidament la pregunta de si el problema, per exemple, secundària, és que hi ha molts llicenciats que no tenen ni cap preparació, però sobretot cap vocació de fer de mestres.
Jo crec que la preparació sí que la tenen, però la tenen en la seva matèria.
Requena de Montblanc.
Sí, en la seva matèria. Ells han estudiat una carrera, però ningú els ha ensenyat, per molt que hagin fet el CAP, per molt que hagin fet un curs d'adaptació pedagògica, per això no n'hi ha prou. O sigui, ja partim de la base que un mestre, quan arriba a l'escola després de fer els seus anys d'estudi magisteri, doncs es troba sol davant del perill, doncs ens imaginem a una persona que hagi fet una carrera i que domini molt les matemàtiques, la història, la geografia, les naturals, el que sigui, però que no està acostumat a treballar davant dels nanos. Això és un problema, i és un problema gran. Però fins i tot encara és més gran la sensació d'estar sol davant del perill, però fins i tot per part de l'administració, no? Que no et dona els estris perquè puguis donar les classes amb les millors condicions possibles.
Lleida, Palafrugell?
Jo marcaria que potser...
O sigui, qui parla, perdó?
Girona.
Girona,
Vicenç
Forner.
Rigau.
Sí.
Vicenç Rigau.
Perdó, Rigau, sí, disculpi.
No, diria que, a veure, potser hauríem de matisar que caldria una formació del professorat diferenciada, i això és el que hi ha fins aquest moment, pensant en l'etapa de primària, en l'etapa de secundària obligatòria i en l'etapa postobligatòria. Quan parlem d'educació, crec que ens hauríem de centrar específicament en l'etapa d'educació obligatòria, és a dir, fins als 16 anys, i és allà on penso que cal pensar en una formació del professorat específica.
És a dir, per la primària i per l'ESO, eh?
Ah, exactament.
Per què? Perquè és molt més dura?
Simplement perquè és una etapa d'educació obligatòria. Aleshores vol dir que tenim tots els alumnes en aquesta etapa. I per tant, el tractament que cal donar, l'enfoc que cal donar educatiu, és molt diferenciat en una etapa d'educació obligatòria, on penso que hauríem de prioritzar més les actituds enfront dels continguts. Cal un tractament específic, diferenciat del que pot ser després un batxillerat o una etapa universitària.
Forner?
Sí, no fa gaire, en unes jornades pedagògiques, demanava, si vols, una mica, diguéssim, per polemitzar, que la Facultat de Ciències de l'Educació es diguessin Facultat de Ciències i de les Arts Educatives. Crec que l'educació no és només una qüestió de ciències, sinó també és una qüestió d'art, una qüestió que no s'aprèn només en els llibres, sinó que també s'aprèn principalment per l'exemple. És veritat que la vocació en la feina educativa crec que és molt important, i això no s'adquireix només amb un títol i amb una, diguéssim, amb uns estudis curriculars, no? Curriculars em refereixo ja ara de la universitat. En aquest sentit, doncs, no més en la primària, en la secundària, en qualsevol, el mestratge, la feina, diguéssim, aquesta, diguéssim, vocacional, és molt important. N'hi ha molts de professors vocacionals a la secundària. Sí que és veritat que en els primers cursos de la secundària, els de l'ESO, els obligatoris, allà és especialment important el que, doncs, sigui persones vocacionals. Coincideixen a vegades amb persones molt competents en el seu àmbit, diguéssim, d'estudi, la seva matèria, i per això a vegades doncs els anem encarregant altres feines i deixem aquestes persones que tenen gran vocació i gran capacitat, les apartem dels primers cursos de l'ESO, de la secundària, i és allà on és molt important dedicar-hi, perquè és allà on pots estimular especialment els alumnes. És cert, però jo no diria aquest, la gent realització de que hi ha molts professors a la secundària que no tenen vocació o que venen de rebot. Em sembla que això s'ha anat corregint i a poc doncs es va rectificant, i també en bona part les les feines de la direcció hauria de ser, doncs, tenir la capacitat de distribuir els perfils de les persones en funció d'allà on més poden servir en segon, en funció de les seves aptituds, no?
Melgarejo.
A veure, jo bueno, per començar, jo diria, quan he dit això de la formació que jo he comentat, a veure, jo us comentaria primer de tot que al meu estudi hi ha 125 variables que em sortien significatives, i aquesta és una d'elles, no?
O sigui, per millorar l'educació a Catalunya, 125 punts.
125, però aquesta era una...
I de la formació dels mestres només una.
Però era...
I dels mestres, què més deia? Dels perquè t'hauria de dir alguna cosa més,
bueno,
no?
A part del tema de la direcció, per exemple, el tema de com s'organitzen a nivell de treball, el tema de la formació permanent d'aquests mestres, és a dir, hi ha moltes coses que aquí s'haurien de tocar. Jo només podria comentar alguna cosa sobre el que tu deies de la secundària. Primer, la formació teòrica comparativa, si ho mires en països, amb els altres països nòrdics, per exemple, la nostra, els professors de secundària, jo crec que són molt bons, com ho dic, molt bons, són professors de matemàtiques, realment.
Perdoni,
són bons.
Que tenen molts coneixements de la seva matèria.
Ara vaig per
o que són bons pedagogs,
són
perquè,
bons, no, tenen molt bons coneixements de la matèria. Crec que clarament el problema va pel que comentaven els companys, un percentatge no excessivament gran de persones té dificultats vocacionals i un percentatge molt més gran, que és on a Finlàndia tenen el treball més intens, és que tenen una formació pedagògica que complementa la seva formació teòrica.
Aquí no tenim.
Que aquí no, al cap, perquè ens fem una idea, aquí són unes 100 hores de formació, allà són 1.400. Ni els hi puc comparar com són les hores de pràctica. I tot això, amb el que el company comentava, el tema vocacional, abans d'entrar a la facultat, hi ha unes entrevistes que es fan a aquestes persones que volen treballar, en les quals es demana, a veure, tu per què vols ser mestre? Tu tens vocació, no en tens? I si tu no tens vocació, doncs és que no se't deixa entrar. Perquè és que per què van invertir un euro en una persona que després no funcionarà? Aleshores, jo diria que el nostre sistema no està tan malament dintre d'algunes coses. Jo abans comentava, Espanya ha tret 488, per exemple, en ciències, Noruega ha tret 487. És un país que inverteix per cada 3 euros ells, nosaltres dos.
Una pregunta. Vostès creuen que, en general, amb el que l'administració inverteix en educació i amb el que vostès cobren, no es pot fer més?
No, jo crec que el problema de la inversió, a veure, com més s'inverteixi millor, no? I més recursos, òbviament, però el problema de l'educació no és el del, no, o només és el de la inversió i els recursos econòmics i materials. El de la confiança en que l'educació és l'única eina que és possible de fer millorar la societat és tan o més important, aquest esperit i aquesta confiança a nivell social, com els recursos materials. Perquè si ho reduïm tot a diners i a, diguéssim, a infraestructura material, ens equivocarem. Jo crec que aquest discurs, gràcies a Déu, se va canviant. No fa gaire, fa 5 anys era el que dominava, no? Falten inversions, falten diners, etcètera, etcètera.
Vostè què li demana a l'administració?
Què li demano?
Sí.
Mira, jo no sé si el professor Melgarejo em sembla que em podrà rectificar si m'equivoco, però una de les primeres coses que es van fer a Finlàndia quan es van plantejar, doncs, prendre seriosament l'educació és prestigiar la feina del docent. No sé si és correcte o no, és una cosa que m'han dit, no?
Així?
Sí, però passa que el mestre sempre ha estat molt prestigiat allà, perquè d'alguna manera, tradicionalment, històricament, ha sigut molt ben considerat. El que passa que quan es va voler que fos una de les peces claus, es va buscar que fos la carrera o una de les carreres amb més complexitat.
Què deia? Sí.
No, doncs això, prestigiar el professorat o prestigiar el món educatiu.
Però miri, ara que diu això de prestigiar el professorat, un correu electrònic n'estan arribant molts, però per exemple el Roser de Mataró diu, es diu que una part dels mestres ha perdut l'autoritat davant dels alumnes. Diu, doncs miri, diu, el que han de fer és guanyar autoritat intel·lectual pels alumnes. Diu, classes mal preparades, no domini de la matèria, falta de passió per allò que s'explica. Es tradueix inevitablement en una falta d'interès total per l'alumnat, sobretot de secundària.
Això, a veure, sens dubte que ja trobaríem exemples de qualsevol situació i situacions molt negatives i en els que doncs són molt reprobables, etcètera, etcètera, no? Però també podríem trobar molts exemples de, al contrari, de gent que es prepara moltíssim les classes, que hi va amb passió, amb il·lusió i que hi va totalment a motivar, no? Jo crec que podríem trobar exemples dels dos, però... destacar els negatius és el que jo una miqueta voldria. El que fa és no ajudar en aquest sentit a prestigiar, no ajuda pas a millorar la situació, sinó que el que ajudarà en tot cas és a desmoralitzar moltíssim, no?
Una pregunta per comparació. Quan nosaltres, o jo, estudiàvem a la classe érem, si no recordo malament, 45. Això pel cantó negatiu, ara no n'hi ha tants. Ara que deu haver-hi a secundària?
Ara, a secundària un màxim de 30, que poden arribar fins a 33 amb el 10% d'augment de ràtio, i a primària de 25, 27 com a molt.
Per contra, llavors hi havia més respecte, no dic per quines vies, però hi havia més respecte pels professors que no pas ara. Què pesa més, o què pesava més, perquè allò semblés que funcionava millor?
Jo crec que el temps ha anat, com s'ha comentat abans, ha anat perdent prestigi la figura del professor. Però prestigi en el sentit de que avui en dia tenim uns nanos que, perquè tenen la vida molt fàcil, perquè els donem als nostres fills tot allò que podem i més, doncs no tenen aquest esperit d'esforç, de treball, de donar importància a les coses. Però sobretot jo crec que el desprestigi és ve més per part no de les famílies que no creguin en el mestre, però que sí que es creuen capaces de posar en dubte qualsevol actuació que faci el professor o el mestre a l'escola. Abans, quan un alumne arribava a casa i comentava que el mestre l'havia renyat o que li havia dit que allò no estava bé, els pares segurament el primer que feien era donar la raó al mestre i després discutir-ho amb el fill, i si tenia raó després li donaven i el mestre ho comentaven. Ara ens trobem amb el contrari, que qualsevol cosa que tu puguis dir el primer que es posa és en entredit, i després hauràs de demostrar que allò és la realitat.
Perquè, per exemple, que un nen sàpiga llegir un mapa del metro o d'una ciutat o de carreteres, o que un nen digui gràcies o sisplau, és de l'escola o dels pares la responsabilitat?
Jo crec que a veure, l'educació és una cosa que és feina de tots dos, de la família i de l'escola.
Compartida, diu Melgarejo, també.
Sí, a veure, amb el Secretariat d'Escola Cristiana, que em sembla que com a mínim nosaltres dos hi estem adherits com a escola, una de les coses que donen molta importància és el fet de compartir l'educació. Nosaltres hem de ser coeducadors. El que passa que en l'actualitat el que s'està repetint contínuament és que qualsevol tema important que s'està donant a nivell d'edat de l'educació secundària obligatòria, habitualment el que fa és, perquè els pares treballen, perquè tothom està molt enfeinat, però l'escola és l'indret on solucionar la majoria de problemes, ja sigui d'alimentació, ja sigui de comportament, de qualsevol cosa, és l'escola la que ha de solucionar. I després ens queixem que no saben matemàtiques, que no saben...
A veure, jo diria que és important la funció de compartir, però que no hauríem de...
De compartir-ho tot?
Ah, exactament. O sigui, que hauríem de centrar... quina és la funció pròpia de l'escola i quina és la funció pròpia de la família, que crec que cada una té les seves funcions.
I què no s'hauria de fer l'escola?
Hem arribat a un punt, jo diria que hem convertit l'escola en una mena de calaix de sastre, on hi ubiquem totes aquelles mancances tant individuals com socials que creiem que són importants, que s'han de resoldre, les ubiquem a l'escola. Que detectem que hi ha un dèficit de comportaments democràtics o socials, inventem una matèria que en diem educació per la ciutadania, perquè així fomentarem l'esperit social i de convivència dels alumnes. Que detectem que hi ha un dèficit una mancança important en la circulació viària, en l'ús de les motos o dels vehicles, inventem una assignatura que es diu educació vial i ho ubiquem a l'escola. Comportament, doncs, l'actitud davant de les drogues, davant de determinades malalties, inventem una matèria que en diem educació sexual i la impartim a l'escola. És a dir, que estem convertint l'escola en aquell calaix de sastre on hi aboquem totes aquells dèficits socials que considerem que són importants. I això crec que ens estem equivocant. La família ha de tenir el seu paper, ha de tenir el seu rol, i no ha de perdre de vista que té les seves funcions. Quan ve un pare o una mare d'un alumne de 12 anys i fins i tot abans, i diu és que no sé què fer amb el meu fill, allò denota que estem davant d'una crisi no sols del sistema educatiu, sinó d'una crisi social i familiar important.
En relació a això de compartir, si em permets,
sí,
em sembla importantíssim que es comparteixi l'educació amb la família i els centres educatius, no l'escola en general. El que passa que és veritat que si mirem enrere, doncs ha canviat el context social. No sé si haurien d'assumir-ho tot a les escoles, també participo una miqueta, doncs, que la família ha d'assumir. És veritat que la família ha canviat i no té la força, diguéssim, o no té, diguéssim, la força ni l'estructura que tenia anteriorment, i per tant, doncs, l'escola ha d'assumir algunes coses que abans no hi eren. El que sí que és important, jo diria, és que la frustració és una conseqüència psicològica de no aconseguir alguna cosa en la que tenies expectatives, no?
Uh-huh.
Si les expectatives expectatives les posem molt desenfocades, la frustració serà molt gran. Llavors, si posem totes les expectatives d'una transformació social, d'una societat perfecta...
En l'escola,
clar, llavors se generarà una frustració que ens equivocarem.
Hem d'anar acabant, senyor Malgarejo. Avui un oient ha dit, diu, pregunteu-vos també per què Finlàndia, malgrat tot, té una taxa de suïcidis tan alta.
Sí.
Vostè ha tingut possibilitat d'acostar-se a aquest problema?
Bueno, jo he dit aquí que hi havia una sèrie de variables que vaig proposar de canviar, però també, de fet, jo els vaig proposar als finlandesos 25 coses que vaig veure que no funcionaven. Els finlandesos tenen molts problemes, eh? Fa uns dies va haver-hi un assassinat, si vostès se'n recorden, uns assassinats en una escola, i va haver-hi un nano que va matar la directora i després un munt de gent que hi havia dintre. I Finlàndia té problemes, eh? i seriosos de comunicació, i allà estan 3 vegades més separats la gent que aquí, amb problemes familiars i amb problemes d'alcohol i problemes de moltes coses. El que passa que, bueno, hi ha una sèrie de coses quan resol molt bé i altres que no, com que avui parlàvem d'aquest àmbit,
doncs. Però en general els nens d'allà van contents a l'escola i són feliços com els d'aquí, diríem?
No, clarament. O sigui, els dic així com els dic, hi ha estudis de la OCDE que diuen que els nens a Catalunya i a Espanya se senten molt bé a l'escola.
És un dels àmbits...
Bé, no, ja poden riure, però és que és així. És un dels àmbits, una bombolla social, on els nanos se senten molt bé. I allà ells tenen, els nanos, tenen més conflictes amb el professorat perquè són més exigents. Voldria només comentar una cosa. Han parlat vostès del tema del respecte dels pares. Dic, hi ha un estudi de la OCDE que diu que a Finlàndia més del 60% de les famílies es considera la primera responsable de l'educació dels fills. Aquest mateix estudi sortia...
60%.
Més del 60%. Aquí sortia el 15%. Aquesta actitud és tan diferent que marca moltes coses. I solament comentar que crec que no és un problema. Aquí sabem que a vegades ens hem de discutir qui té la culpa del què. La família no pot fer les seves accions ni les seves funcions perquè tot està tan mal muntat que les famílies no ho poden fer-ho. I aleshores, evidentment, aquestes funcions que han fet? Les traslladen a l'escola. I a l'escola estem desbordats. Aquesta és la qüestió.
Arribar a un sistema perfecte seria la utopia de qualsevol país. De tota manera, el que és important és prendre consciència de que tenim mancances i la voluntat de modificar aquestes mancances i no traslladar-les a d'altres sectors, que l'únic que fem és mantenir-les i no solucionar-les.
L'Estela ens diu que les jornades partides són incompatibles amb l'educació dels fills. El Joan de l'Ametlla ens diu que el problema més greu és la competència de l'oci, del bombardeig dels mitjans de comunicació socials i la poca disposició dels pares a vetllar per l'educació dels fills. Diu, i després diu, coneixeu les condicions acústiques de la majoria d'escoles públiques actuals? Impossible treballar en concentració. En Jordi de la Garriga, l'autonomia dels centres educatius, que falta millorar l'organització dintre les escoles. Un altre, en Miquel, que diu que una filla de quart d'ESO que veu que en general els professors són professors per no haver tingut sortida dels seus estudis universitaris i que això provoca l'absentisme. I en fi, i després tota la mena de reformes que han hagut de patir els alumnes, que en els últims anys doncs han vist que hi havia molts canvis en el sistema educatiu. Josep Maria Forner, Vicenç Rigau, Manel Requena, Xavier Malgarejo, gràcies per les seves aproximacions a aquest problema que és polièdric. Avui l'hem volgut abordar des del punt de vista dels mestres. Gràcies i fins una pròxima ocasió.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
10:22. 2 minuts.